Al matí, amb Raquel García. Cada dia d'11 a 2 quarts de 2 a Ràdio Sabadell.
Fem salut amb el Parc Taulí.
Atenció a la dada. Entre un 3 i un 8% dels nens poden patir un trastorn negativista desafiant, segons dades que ens ofereixen des de la Societat de Pediatria. Es tracta d'un trastorn de la conducta que porta els nens a enfrontar-se amb els pares o altres figures autoritàries com a resposta a la frustració i altres emocions negatives. Aquesta xifra s'eleva fins a una forquilla d'entre el 30 i el 50% de nens amb el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. I per conèixer molt més, tenim avui amb nosaltres també a la Karen Madrid. Bon dia, Karen.
Bon dia. En els últims 20 anys, el nombre de pacients que arriben a les urgències de salut mental per aquest tipus de trastorn, tant a l'Hospital de Sabadell com al conjunt de centres espanyols, han augmentat considerablement. Així mateix, el trastorn negativista desafiant en nens també s'ha convertit en un motiu freqüent a les consultes.
Doncs, precisament, per conèixer molt més a fons aquest trastorn en nens, avui ens acompanya en Quim Puntí, que és psicòleg clínic del Taulí. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Primer de tot, per posar-nos en context, què és aquest trastorn negativista desafiant i quins són els seus símptomes?
De fet, el trastorn negativista desafiant queda molt ben definit amb el propi nom, no? Són nois que habitualment, doncs, bueno, el que fan és negar-se, doncs, a complir amb indicacions, amb instruccions, amb consignes, amb ordres, que en general donen als adults i que a vegades simplement és negativa i és, doncs, que no obeeixen i a vegades, molt sovint, doncs, hi ha una conducta desafiant. Desafiant vol dir oposicionista, vol dir a vegades, doncs, crits, insults. Són conductes, doncs, difícils de manejar perquè habitualment se'ns donen primer en l'entorn més familiar, però que molts cops també s'acaben generalitzant a qualsevol, doncs, interacció amb qualsevol adult que doni una norma. Podríem dir que tots els nens en algun moment són negativistes, no? O en algun moment són desafiants, però quan hi ha el trastorn, doncs, això és molt incapacitant i fa que aquest noi no es pugui adaptar correctament, doncs, a les diferents situacions. També és veritat que la freqüència i la intensitat amb què fan aquestes conductes és molt alta i la percepció que hi ha per part, doncs, els adults és que és molt difícil, doncs, de manejar.
On està la frontera entre un moment puntual d'un nen que en un moment puntual és negativista o s'enfronta o s'encara a que sigui un trastorn? On posem la frontera?
Clar, la frontera és difícil de posar, però aquí a vegades hem de, doncs, utilitzar el sentit comú, no? I, bueno, la majoria de nens, és veritat que davant de qualsevol frustració, de qualsevol negativa, doncs no els agrada, i la majoria de nens, doncs, responen, doncs, amb queixa. Aquí la frontera seria la intensitat d'aquesta queixa i l'alteració de conducta que va associada i la freqüència, és a dir, clar, quan, doncs, hi ha uns pares que expliquen que sistemàticament cada dia qualsevol situació, la major part de situacions, doncs, acaben desencadenant amb conductes, doncs, o agressives o conductes, doncs, d'agressivitat verbal o negativa a fer o, doncs, bueno, rebequeries extremes, podem dir que la intensitat, la freqüència i la durada és el que delimita quan hi ha trastorn i quan no, i quan això t'interfereix en poder-te adaptar. Per exemple, en casos més extrems, són nois que no es poden adaptar ni a espais de lleure, que un diria, home, l'espai de lleure és un espai fàcil, amb poques normes, no? Això també és, a vegades aquí tenim que pensar que el trastorn negativista desafiant no són tan, a vegades col·loquialment diuen, és que aquest nen és dolent. De fet, ningú tria ser trastorn negativista desafiant. Són nens que saben que tenen un temperament que els hi posa, doncs, difícil el control. I, de fet, molts cops els pares identifiquen trets de lo que seria, doncs, un trastorn negativista desafiant, doncs, a edats molt curtes. Vull dir, hi ha nens que el TND ja el mostren a partir dels 2 anys i mig o dels 3, ja pots començar a veure, doncs, que tens conductes que et costa molt regular com a adult, per la intensitat, la durada, per lo extremes que són. Llavors, sí que hem de dir que, bueno, el temperament no el podem canviar. Aquí la clau és què podem fer, doncs, com a adults, per ajudar que aquests nois es puguin regular millor. Perquè sí que sabem que hi ha estratègies que ajuden a que puguin regular millor la seva conducta. I en el fons, el TND té un problema en l'autocontrol. Ells, doncs, no tenen dificultat per poder, doncs, mantenir el control en aquestes situacions. I això, doncs, fa, doncs, que, evidentment, a part d'aquestes conductes, també són nens que sistemàticament els pares molts cops també diuen, doncs, que tenen la percepció de que s'ho passen malament i de que realment el nen amb aquesta conducta no hi guanya. Tot sovint perd, no?, i perd coses.
Perquè quines causes hi poden haver darrere aquest trastorn? Comentaves que, clar, una part de caràcter sempre hi ha, sí, però hi ha altres causes també?
Mira, és veritat que, clar, amb psiquiatria i amb psicologia clínica sempre s'acaba recorrent a que els trastorns tenen un origen biopsicosocial o multifactorial, no? Que en el fons el que vol dir és que no podem només relacionar-ho amb una característica. El temperament és un aspecte important, però també és molt important el que seria, sobretot de cara a la intervenció, però el model una mica educatiu, no? És a dir, possiblement també ara estem en un moment social en què la percepció respecte a la norma ha canviat, no? I això també fa que segurament educar en el moment actual és més complicat que fa 20 o 30 anys, perquè també fins i tot la figura d'autoritat entre els propis nens i adolescents ha quedat més diluïda. Avui en dia l'autoritat, abans l'autoritat la donava l'adult, encara que no tingués raó, pel fet de que era més gran, amb tot l'injust que això podia suposar, no? Però, bueno, hi havia un funcionament, un sistema, no?, que tothom tenia interioritzat, que és que el pare, per ser pare, té uns drets sobre tu. I ara aquí també hi ha un canvi social, no?, que és, bueno, el menor molts cops diu, bueno, intenta negociar amb el pare en una situació d'igualtat, no?, o de condicions d'igualtat que realment no són possibles, no?, que no les té. I això és el que podríem dir, que els factors socials, no?, tenen un punt important. També és veritat que potser les generacions actuals estan més educades en una cultura de la impaciència, no?, i ja no és tant si jo tinc dret a tenir una cosa o no, que segurament en alguns casos hi tens tot el dret, sinó que la vull ja, no?, i vull una resposta immediata. Per tant, sí que és veritat que una part de la intervenció passa per intentar que els pares aprenguin a fer un maneig d'aquestes conductes més eficaç, tenint en compte que ells, evidentment, el que volen és que el seu fill, a banda de que pugui ser feliç, el que volen és que la seva conducta la pugui regular.
És per aquest canvi social que arriben més casos a les urgències i a les consultes, o també és perquè els pares estan més conscienciats i saben que hi ha que hi ha una solució i que no, com deies, no és penjar l'etiqueta del nen és dolent i ja està?
Segurament per les dues coses. És a dir, és veritat que actualment els problemes de salut mental i, evidentment, el trastorn negatiu desafiant és un problema que tens salut mental, aquest tipus de problemes, podríem dir que salut mental en general actualment té major visibilitat social i fins i tot, bueno, globalment, hi ha la percepció de que anar avui en dia a salut mental és molt menys estigmatitzador, això és una gran milloria respecte a fa 20 o 30 anys. Això és una banda, per una banda. Per altra banda, sí que és cert que, bueno, potser tenim actualment una situació social en la que molts cops els pares estan amb una incertesa de com s'educa correctament, perquè fins i tot a vegades aquí tenim un desacord entre els propis professionals del món, no? Trobaríem teories molt diverses, no? I això a vegades passa fins i tot en coses tan simples com, dono el pit a demanda o dono el pit quan el nen, cada 4 hores, no? O el nen, ha de dormir a partir de un any i mig en la seva pròpia habitació, o l'haig de mantenir amb mi. Si us fixeu, aquí a vegades un problema que tenim és que ni entre els propis professionals hi ha un consens. Això també fa que molts cops, com a pare o mare, et sentis amb la incertesa de dir, bueno, és que realment, què és educar correctament, no? I segurament no tenim una resposta única, però sí que sabem que hi ha uns punts que són bàsics. Un és, els pares han de ser un model, de mantenir la calma, que això no sempre és fàcil. Vull dir, això costa molt. Mantenir la calma costa molt perquè, a part de l'autoregulació del nen, també ha d'haver-hi l'autoregulació de l'adult. I això no és fàcil. Dos, un model de reforç positiu. Els pares han de reforçar les conductes dels fills, no? I aquells moments que ells consideren que els fan sentir bé o que ells esperen dels fills. I això a vegades, quan s'educa, s'oblida, no? A vegades es parteix de la idea que si el nen fa les coses bé ja és el que toca. I no, el nen necessita saber què està fent bé. I allò s'ha de fer de manera immediata, si podem. No esperar al vespre. Si el nen fa una cosa bé ara, és bo reforçar-ho ara. Després també hem de posar conseqüències a la conducta negativa. L'hem de posar, però les conseqüències han de tenir un sentit educatiu, no? I amb això el que vull dir és que a vegades les conseqüències responen més a l'emprenyada de l'adult que no tant a que tu realment...
A
la proporcionalitat, no? I a més, això com a adults, quan ho fem com a adults, ens suposa molt difícil, perquè si tu en el teu fill dius, mira, estic tan enfadat amb això que has fet que et quedes, tot un mes sense poder, jugar, bé, a qualsevol joc de videojocs, no? Això a vegades és molt difícil de sostenir. O et quedes sense mòbil, no? En el cas dels adolescents, això és terrible. És a dir, un mes sense mòbil és poc possible que un pare ho pugui mantenir, i a més farà que el fill llavors ja no estarà amb tu només enfadat per aquella situació. Segurament percebrà una mesura desproporcionada, i això tampoc facilita el canvi. L'ideal és que les mesures, les conseqüències lògiques, han de tenir l'objectiu de que tu canvis. Nosaltres sempre diem als psicòlegs en general que quan s'han de posar conseqüències lògiques, quan tu has de treure alguna cosa a un fill, li treguis de manera molt intensa, vol dir treu-li tot, però molt breu, una tarda, perquè el dia següent hem de començar de zero. És a dir, si volem que el nen pensi que està molt bé, hem de donar un espai per pensar, que és una tarda. No pot ser pensar un mes, no?, en canviar. No?
Per què costa tant, llavors, a posar aquests càstigs o aquests límits, no?,
perquè
en aquesta societat avui dia?
Perquè degut a que hi ha hagut uns canvis clarament positius en relació a la infància i segurament tenim doncs, una major consciència en relació doncs, a la infància que mai ha estat, i de fet jo us diria que en quant a drets, doncs, els drets dels nens clarament s'han incrementat en relació als drets que podien tenir fa 40 o 50 anys sense cap mena de dubte. Això també fa que molts cops bueno, doncs, el pare fins i tot tingui dubtes de si realment està en les condicions d'exercir aquesta autoritat. No? Us poso exemples d'adolescents. No? Un pare que diu, mira, és que el meu fill doncs, està fent un mal ús del mòbil, no? I està enviant pel mòbil continguts inapropiats, no? Però l'altre dia li vaig dir, home, doncs que em deixés el mòbil i em va dir que el mòbil era seu, no? I el pare em preguntava, jo tinc dret, el meu fill té 12-13 anys, jo tinc dret a fiscalitzar-li el mòbil? Clar, jo penso que aquesta pregunta és un pare molt sensat, eh? No estic parlant d'un pare que dius, mira, és que potser aquest pare no té clar doncs, què ha de fer la vida, ho té claríssim. Però, bueno, estem en un moment social en què si jo aquesta pregunta fes una enquesta pel carrer, trobaria respostes diverses. Trobaria gent que diria, el mòbil és, doncs vaja, indiscutiblement del pare i per tant el pare no només el pot fiscalitzar, sinó que, vaja, pot supervisar tots els continguts a pares que dirien el meu fill ha d'aprendre a partir de l'experiència amb el mòbil.
I el psicòleg què diu?
Llavors, el psicòleg el que diu és, bueno, hem de donar autonomia als nois perquè facin un ús apropiat del mòbil, però quan no el fa hem de posar conseqüències, però no conseqüències perpètues, és a dir, si el teu problema és que penges continguts inapropiats, el que hem d'ensenyar en tot cas és que hi ha continguts de la teva privacitat, per exemple, que compartir-los té un risc i té un risc que a més reverteix en contra teva i que si tu no en fas un bon ús, llavors sí que ens haurem de plantejar potser retirar el mòbil, però la mesura és dir, la mesura, el càstig no pot ser una forma sistemàtica d'educar, perquè amb aquests nois això no funciona.
Hauríem de predicar amb l'exemple també els pares, no? Perquè
exacte.
Ara deies un bon ús i a vegades nosaltres som els primers que no en fem aquest
clar,
bon ús, no?
Clar, exacte.
Clar, estàs parlant d'uns símptomes que moltes vegades associem als adolescents. I ara, doncs, els veiem en aquests nens. Això també ens posa una alerta, perquè d'aquí uns anys tindrem un problema encara més greu.
Bueno, això vol dir que hem de començar a fer prevenció. Jo crec, des del meu punt de vista, la clau està en la prevenció. Quan, evidentment, el TND doncs, té un tractament, però també és veritat que molts d'aquests problemes que estem parlant en nens i en adolescents, i quan diem nens, hi ha pares que expressen moltes dificultats en el control de la conducta amb nens d'edats entre 0 i 6 anys. Llavors, aquí sí que és veritat que comencem a tenir alguna experiència doncs, pionera en el nostre territori, no? Per exemple, això es fa a les àrees bàsiques de salut de la zona de Sabadell i Influència, on psicòlegs clínics fan uns grups de pares i mares de nens entre 5 i 11 anys, o sigui, en aquests grups hi van els pares o les mares, o tots dos, entre 5 i 11 anys, de nens que no tenen un diagnòstic encara, i potser no el tindran mai, que és l'objectiu, però que sí que han començat a fer, doncs, per exemple, moltes dificultats en acceptar límits, en acceptar ordres, en, bueno, pares que diuen, mira, és que el càstig no funciona, és que, doncs, ens manté, doncs, la situació està esbordant, és que fins i tot quan posem un càstig tenim la impressió que encara ens desafia més. Llavors, són grups que intenten ser molt pràctics, això són grups tancats, de 5 sessions, i són grups que intenten ser molt pràctics i s'ensenyen coses com donar ordres. Aquesta és una pregunta que jo, per exemple, doncs, molts cops faig, no? Com dones un ordre al fill? I aquí també hi ha hagut un canvi. Jo aquesta pregunta, quan la feia fa 20 anys, que és el temps que porto doncs, dedicant-me amb la pràctica de la psicologia, la resposta que tenia era molt clara. Eren respostes afirmatives i imperatives. Potser inapropiades, però afirmatives i imperatives. Doncs jo li dic, fes això d'una punyetera vegada, no? Podien dir és inapropiada, perquè és una ordre molt ferma i potser molt poc amable, però era una ordre, era afirmativa.
Era clara, no?
Ara, molts cops, l'ordre és interrogació. Joan, què et semblaria fer-te al llit? Clar, aquestes situacions que ens semblen ara curioses i que ens poden semblar divertides, a la pràctica fa que si tens un noi, doncs, que no tens dificultats de maneig, doncs possiblement et dirà, ah, doncs ja me'l faig. Però com tinguis un noi que, bueno, doncs pensa, per què nassos jo m'haig de fer el llit? La resposta que et dirà és,
no.
Doncs no em sembla bé fer-me.
Evidentment.
I com ho manem, això, no? Llavors, però clar. També hi ha pares que, bueno, i
però
com...
potser li donem massa responsabilitat als nens i nenes, no? Hi ha algunes decisions que les hauríem de prendre nosaltres,
sí,
com a pares.
Sí, i això ho entendrem. Vaja, vull dir, si un noi amb 13 anys ens demanés, bueno, que em deixes doncs, conduir el cotxe per l'autopista,
bé, tindríem
claríssim,
no?
Diríem, això no es negocia, no? També és veritat que a vegades també hem de dir que, bueno, que les sordes s'han de donar amb fermesa i amabilitat, i això és una combinació que no sempre és fàcil, i han de ser molt clares. L'objectiu no pot ser, Joan, vull que et portis bé, perquè portar-se bé per un nen de 6, 7, 8 anys pot voler dir una cosa molt diferent al que jo com a adult espero. Per tant, l'ordre ha de ser molt específica. Mira, Joan, el que volem és que quan estem dinant a taula estiguis assegut. Això és una ordre, no? O l'ordre ha de ser, per exemple, doncs, Joan, recorda que per sortir al carrer, primer doncs, has d'endreçar l'habitació. i el Joan decidirà. Hi ha Joans que decideixen que no se l'endrecen, i el pare el que ha de fer és ser conseqüent, no tant cridar. Amb els trastorns negatius desafiant, cridar i tenir l'última paraula no sol ser possible. Ells sempre guanyen. El trastorn autista desafiant és un nen que replica i replica i replica. Llavors això ens ho fa també, doncs a vegades diem, mira, funciona molt més a vegades exercir l'autoritat amb tranquil·litat, sense gaires missatges, missatges concrets, i no passa res. Tu deixa-li emocionalment, si en aquell moment està enfadat, doncs, bueno, pues es queixarà, farà fins i tot comentaris, doncs, bueno, ojalà fos el fill de no sé qui, però davant d'això no hi hem d'entrar, no hem de discutir, no és un adult, és un nen enfadat que està intentant regular l'emoció.
Què han de fer si algú ens escolta i vol apuntar-se a algun d'aquests grups?
Sí, això, la forma d'incloure's és a través, doncs, de les diferents àrees bàsiques de salut, del pediatre o de la infermera que tinguin de pediatria. És possible que en algun cas els hagi ofert, però si no, doncs, que ells mateixos puguin dir, mira, sé que hi ha uns grups, doncs, de prevenció, insisteixo que són amb nois que no tenen un diagnòstic, però que sí que tenen aquestes conductes, i llavors és simplement informar, llavors a partir d'aquí se'ls apunta, se'ls informa, doncs, de quines són les dates concretes en què es farà el grup. És un grup de 5 sessions. Intentem no fer grups llargs perquè sabem que això és molt difícil per la logística familiar. I són grups que també han de tenir clar que intenten ser, doncs, molt específics i que cada dia se'n surti del grup, doncs, amb algun missatge de dir, mira, avui què he après, no? Doncs mira, avui he après a poder fer això, doncs, d'aquesta manera, o a provar de fer això d'aquesta manera diferent. L'objectiu no és que l'educació sigui una cosa, doncs, de manual. L'objectiu és que el pare senti més competent i que això també permeti que el fill pugui relacionar-se amb el pare de manera més positiva.
Es fa tots els ambulatoris, això, o s'està implantant mica en mica?
Si no m'en deixo cap, en aquests moments que s'està fent, a tots els àrees bàsiques de salut tenen la possibilitat de que es facin aquests grups. Això ho fa psicòlegs clínics, doncs, del Parc Taulí, que es desplacen dins del programa que es diu de suport a la primària, en aquestes àrees bàsiques de salut, i són grups que ja es porten fent al voltant d'un parell d'anys, si no recordo malament, i, bueno, això permet, doncs, insisteixo, doncs, que aquests problemes, l'objectiu és que no vagin a més. Són grups que fan els psicòlegs i que també en alguns de les àrees bàsiques també en col·laboració amb infermeria, per poder, doncs, també després donar una continuïtat a això quan segueixen les visites regulars de, doncs, amb infermeria pediàtrica o amb el pediatre.
I un cop diagnosticat un trastorn d'aquest tipus, perquè ara parlàvem de què és la prevenció, però un cop us arriben uns pares i diagnostiqueu això, com passa l'abordatge? Si passa només per donar claus als pares o també cal, per exemple, medicació?
Val, mira, pel trastorn negativista desafiant, pròpiament el tractament eficaç no és el tractament farmacològic. Sí que és veritat que una part d'aquests nois és fàcil que es puguin presentar comorbiditat amb altres trastorns psicopatològics molt freqüents de la infància, i un que comentàveu, per exemple, a la presentació era el TDAH. Llavors, si evidentment tenim un noi amb un TDAH i amb un TND, sí que és veritat, o sigui, TDAH, per la gent que ens entengui, si algú no ho sap, serien els hiperactius, i TND, trastorn negativista desafiant, doncs sí que és veritat que pel TDAH... En els casos en què és greu, doncs tenir un TDAH important, aquí sí que la medicació és un tractament que té una evidència contrastadíssima. Però més enllà d'això, en el TND, el tractament ha de ser abordatge, doncs, psicològic, però és un abordatge psicològic que implica sí que treballar amb els nens, evidentment, estratègies d'autoregulació i donar-li, doncs, bueno, doncs, alternatives de control en els moments en què se sent frustrat, però també és molt important aquí, sobretot és molt important treballar amb els pares amb estratègies molt de manera de la conducta. Això és el que es diu clàssicament el nom és programes d'entrenament de pares, que això es pot fer individualment i es pot fer grupalment. El nom és lletjíssim, perquè entrenament de pares sembla que estiguem fent aquí un ensinistrament. Sí. No és això, és a dir, no ensenyem a ser de pare, perquè això no tenim forma d'ensenyar-ho, sinó que ensenyem a que si un pare vol dir, mira, jo vull millorar, doncs, la forma d'ajudar el meu fill, no? Com ho puc fer? Doncs el que ensenyem és, mira, davant d'aquestes conductes concretes, què és el que et pots plantejar fer? Què pots fer diferent? Insisteixo que a vegades el reforç positiu no li donem importància, però els pares han de saber felicitar. I no sempre en sabem, d'això. I felicitar vol dir, Joan, estic supercontent, t'has fet el llit, molt bé. No és dir, Joan, que bé, t'has fet el llit, avui si has pogut, vol dir que pots cada dia. Per què no te'l fas altres dies? Això no és felicitar, això és una crítica. I això també s'ha d'explicar.
I un cop s'entrenen els pares, entre cometes, quant de temps pot trigar a haver una reversió d'aquesta actuació del nen? O és una cosa que depèn molt del cas i que es pot allargar molt de temps?
Dependrà del cas, però en la mesura que intervenim abans, el cas ens evoluciona millor. És a dir, el que amb això diem és, tot allò que es pugui intervenir en la infància sol tenir, tots els estudis ens diuen, millors resultats que en l'adolescència. Però això no vol dir que en l'adolescència no es pugui intervenir. El que passa és que ens ho posarà més difícil, perquè, evidentment, doncs, bueno, també és veritat que podríem dir que un adolescent, socialment, també ens ho posarà més complicat perquè, bueno, hi ha uns canvis que per societat i també per uns canvis pròpiament doncs, biològics, no?, ens reta més. Podríem dir que tots els adolescents, fins i tot els que no són gens TND, en l'adolescència, tots ho són una mica. Per tant, molt millor la infància. Uh-huh. És variable el temps, però la idea és que aquestes intervencions, jo us diria que aquests pacients tenen tot el dret del món a tenir una alta de salut mental quan hi arriben. El que passa és que aquestes pautes s'han de seguir aplicant
sempre,
sí, almenys això és el que a vegades costa més. Nosaltres sempre expliquem que el que fem a la consulta no canviaran les coses. El que fem a la consulta és ajudar a una mica que després, en el teu dia a dia, no, es puguin aplicar aquelles coses. Mitja hora de consulta o tres quarts d'hora de consulta no pot modificar el funcionament que tu tens els 23 restants en el teu entorn natural.
Clar, és el punt de partida, però després cal la constància, no, la tenacitat i aplicar tots aquests recursos.
I que els pares no es desanimin, perquè això també és veritat que això és fàcil d'explicar, però això per un pare en el seu dia a dia és complicat. Els pares han de saber que de cada 10 vegades 6 ho aconseguiran, i d'aquestes 6, 3 els hi sortiran bé, però ja és un inici.
En aquest sentit, si un nen té una d'aquestes rabietes o una mala conducta, què és el que hauria de fer el pare o la mare?
Primer, veure què és el que ha propiciat aquesta mala conducta o aquesta rabieta, perquè a vegades també les rabietes les podem tractar modificant el que nosaltres diem els antecedents. És a dir, els antecedents és, per exemple, si aquesta rabieta la propicia, que potser la forma en què tu t'has adreçat a ell, no?, és que, bueno, doncs has tingut un to de veu, per exemple, inapropiat, l'has cridat, aquí està clar que és modificar el to de veu. Si, vull dir que sempre que podem modificar una mica què és el que ha propiciat la rabieta, és la forma d'intervenir. Un cop la tenim, bueno, aquí hem d'aplicar doncs les conseqüències lògiques. Què vol dir això? Per exemple, si el nen està fent una rabieta, és un nen petit, perquè vol que li comprem qualsevol cosa en un supermercat. És complicat, és terriblement, això és, bueno, enormement desagradable pels pares, però és aguantar el tipus. Un cop hem dit no, hem de mantenir el no. Això costa molt. Molts cops, què fem els adults? Mantenim el no els 3 primers minuts, els 4 primers minuts, però el 6è minut ja no podem en aquella situació i al final diem, doncs mira, té. I així calles. Clar, aquí el nen ha après una cosa. El nen ha après que en
si
el fons...
Si persisteix, no?
Exacte. El nen diu, bueno, el meu pare m'ho posa difícil i avui m'ho ha posat una mica més. Però el meu mètode segueix funcionant. Llavors, amb això, per exemple, hem d'explicar als pares que quan un comença a fer nos i els manté, lo normal és que el nen temporalment ens ho posi més difícil. No, o sigui, aquesta idea de dir, mira, li diràs no, i ell ho entendrà i ho acceptarà, no. Quan tu li dius no, potser primer la pataleta era simplement somicar i dir, sisplau, i compra-m'ho, i després ja no somicar. Després ja és per exemple, tirar-se a terra... Bueno, hem d'assumir que ell, doncs, dins d'aquest descontrol, està pujant el llistó. Aquí és molt important que el pare mantingui...
No cedeixi, no?
No cedeixi.
I entendre també que la frustració és part de l'aprenentatge, no?, del nen.
I tant. I tant. I quan jo ara, aquí, si us tornés la pregunta, dic, bueno, i pare, vinga, i psicològicament, com s'aprèn la frustració? Doncs aquí tenim una resposta que és molt simple, però és molt evident. La frustració s'aprèn a partir d'experiències de frustració. I sempre és molt millor que les tinguis quan tens mesos dels primers anys que no quan tens 7, 8, 10 o 14 anys. La frustració, aprendre als 14 anys, costa moltíssim. Perquè, evidentment, el teu cervell i tota la teva vida tu l'has anat construint en un entorn una mica idíl·lic.
Protegit, no?
Protegit. Per tant, la frustració és necessària, perquè a la vida adulta hi ha moltes frustracions. És que no podem preparar els nens ni els adolescents per un món que no és real.
Doncs ens passaríem hores, parlant, perquè és un tema molt interessant i jo crec que també molt de servei per la nostra audiència. Moltíssimes gràcies, Quim Puntí, psicòleg clínic del Taulí, per fer-nos aquesta radiografia i oferir-nos totes aquestes pautes i recursos. I gràcies també, Karen. Bon dia.
A tu, Raquel.
Bon dia.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.